Amagat en el ple districte cultural, descobrim el paradís de decoració vintage. Es diu Brutus de Gaper. Entrar-hi és un autèntic impacte visual, ja que en dues plantes s'acumulen unes 2.500 peces de disseny. Peces que no deixen produccions de Netflix o rodatges de pel·lícules d'Almodóvar, però que també estan molt sol·licitades, sobretot pels estrangers que s'instal·len a casa nostra.
En una de les naus del districte cultural, al barri del centre, s'hi amaga el paradís de la decoració vintage. Brutus de Gaper és un showroom de mobles de 1.700 metres quadrats, dues plantes i 2.500 peces de disseny. Fa 10 anys, els holandesos Niels Jansen i Ron van Malik van convertir la seva passió en un negoci.
I compres un sofà, encontres otro sofà, me gusta más, y te quedas con 5 sofás y cases. Y bueno, su idea era, ¿por qué no alquilamos un local pequeño? Y vamos a ver si chuta la idea.
I va funcionar. Primer es van instal·lar a Poble Nou i fa 6 anys es van traslladar a l'Hospitalet. Els dos socis són compradors compulsius de vintage. Ho compren tot a Holanda, Bèlgica, Alemanya i Dinamarca. Ho guarden en un magatzem que tenen a Holanda mateix i un cop l'any fleten un camió ple cap a l'Hospitalet. Un cop aquí, els objectes tenen dos destins, la venda o, sobretot, el lloguer.
És un sector molt potent en Espanya, sobretot en Canàries, per temes fiscals, però també en Madrid, bueno, aquí a Barcelona també, con les firmes grans de moda, necessiten atrezzo per poder ser unes fotos con un modelo o algo más grande, o en serie Netflix, una pel·lícula nacional o internacional, eventos, entonces el alquiler da más rendimiento a las piezas.
La majoria de clients que s'acosten a Brutus de Gaper són sobretot estrangers. Busquen un tracte calmat, atent i entès en disseny. Per això el negoci funciona amb cita prèvia.
Gran part dels clients també tenen un tipus de passió o un interès i a mi m'agrada dedicar un poc de temps a qualsevol client, pot ser d'igual una intenció de comprar o no. I gran part dels meus clients són guiris o gent que viene d'altres països a vivir aquí, que tenen más experiència con vintage. I a més venen aquí con dos maletes i un piso vacío.
En aquest espai hi ha peces de disseny per tot arreu, amb preus que oscil·len entre els 100 euros i els 5.000. S'hi poden trobar butaques, làmpades, tapissos, telèfons de roda, figures de decoració... El futur de Brutus de Gaper a l'Hospitalet, però, no dependrà de qui els compri o els llogui el mobiliari.
Aquí van a construir pisos. Entonces, esta nave creo que en algún momento también tiene que ir al suelo. Entonces, nos gustaría quedarnos en un Hospitalet, pero necesita muchos metros. Una nave, naves así, no hay muchos.
Si no troben alguna alternativa a l'Hospitalet, podria ser que el futur d'aquest gran paradís vintage sigui a Terrassa o a Sabadell.
Una de les cites musicals que tenim marcades en calendari i a foc, sempre que comença l'any, és la gran final de l'Hospison. El concurs de la Casa de la Música de l'Hospitalet busca cada any la millor banda emergent de l'àrea metropolitana i aquest any el grup que s'ha erigit amb el premi és Duendes del Parque. I aquí els tenim. Tenim a la Gemma, tenim el Gabriel, tenim el Nano. Què tal? Com estem, nois?
Molt bé.
A veure, ja han passat un parell de setmanetes de la final, ja està, ja esteu més tranquils, m'imagino, ja heu pogut pair tot. Expliqueu-nos una miqueta, però en algun moment se us va passar pel cap que podíeu arribar a ser guanyadors del concurs o què?
Doncs mira, va haver-hi una mica de tot, perquè el Gabriel és l'optimista del grup.
Sí.
I ell el dia que ens va inscriure vam dir, guanyem.
Ah, molt bé.
I ho va dir, i el Nano i jo érem més, bueno, Gabriel, hi ha molta gent, tens molta fe en nosaltres. Però bueno, l'experiència va ser superxula, estar allà va ser molt, molt bonic i una oportunitat molt... Pues que està molt bé.
Era la primera vegada, per tant, que us presentàveu, perquè a vegades hi ha grups que s'han anat presentant, però vosaltres us estrenàveu, diem, no?
Sí, la primera vegada.
De fet, la primera vegada ens presentem a qualsevol tipus de concurs, no?
Sí, perquè el projecte en si, ara com a trio, comença relativament fa poc, i sobretot ara el que hem tret és bastant nou, llavors no podíem presentar-nos a moltes coses. És com ara hem començat a fer la primera criba d'inscriure'ns en concursos, o sigui que molt bé, supercontents.
Ara parlarem de quin, en res, parlem una miqueta això de la banda, de com neix, però abans encara una mica sobre l'Hospissona. Hi ha diners en efectiu, són 3.000 euros, hi ha una beca, un assessorament per part de la Casa de la Música, però també és molt més, perquè al final l'experiència de participar en aquest concurs, no? Entrar en contacte amb altres bandes, no sé com heu viscut aquesta experiència de poder compartir amb ells algun curs.
Doncs va estar molt bé, perquè és veritat que en general el panorama musical són molt individualistes, no? I cada grup mira una mica per si mateix, els grups que estan una mica més avançats, que podrien potser apadrinar-nos d'una manera, no s'acostuma a fer molt, i és difícil. Aleshores, compartir amb gent que està en la mateixa situació que nosaltres i compartir com trucs que anem fent, això està molt bé. I l'experiència de tocar el Salamandra, que clar, tots havíem anat allà a Salamandra de festa o a veure algun concert, i ser tu el que estàs pujat allà, ostres, està molt xulo, dignifica molt també, perquè moltes vegades nosaltres hem tocat a llocs pues que són així més cutres, i clar, veure't allà en aquell escenari i que a sobre tot l'equip et tracti com amb una professionalitat, no és com una declaració d'intencions, no? Que dius, ostres, això podem arribar a fer això.
Clar, és una posada en escena allò professional totalment, no? Llums, bueno, tenir... Bueno,
sí, sí, les llums van ser brutals, de fet, la semifinal sobretot.
Sí, tota l'experiència en general, no? Les proves de so també és com, uau.
Bueno, és no, com
els tècnics, tothom. Sí, sí.
És com un ull al món professional.
Sí, sí.
Doncs més enllà de l'experiència d'Hospissona, volem saber qui sou, qui tu des del parque, i començarem escoltant alguns dels vostres temes. Sí, ens quedem amb Agujeros Negros. Ella baila sola en la oscuridad, le prende un color. Doncs aquest tema forma part del vostre primer treball, d'Agassi Claveles, que va sortir fa pocs mesos. Però abans de parlar-ne, a veure, com a banda, dèiem, vosaltres comenceu el 2019, però, si no m'equivoco, tu, Gemma, tu, sí. Nano, ja abans ja estàveu junts, veníeu del punk, del hardcore. Expliquem-nos a veure com comença això.
Uau! Sí, ens vam reunir amb ànsies de fer una banda, doncs, sí, ara farà 2019, i érem nosaltres dos i el Jan, que era un bateria, un col·lega nostre també, i d'allà vam fer una mica de banda de local, punk, hardcore i alguna cosa més dur. D'allò va desembocar a un projecte una mica més íntim, no?, que érem la Gemma i jo, alguna més rotllo cantautor, i allà vam fer una primera maqueta, tot autoproduït, que no està penjat enlloc, malauradament.
Al YouTube, sí.
Al YouTube, ah, sí, pot ser al YouTube, sí, és veritat. I d'aquí, doncs, amb les ànsies una mica d'evolucionar, vam arribar a contactar una mica per sort amb el Gabriel perquè ens fes la màster i la mescla d'un tema. I d'aquí, doncs, vam congeniar prou bé, vam veure que hi havia una mica de bon feeling a nivell musical, i d'aquí, doncs, ha nascut un altre cop des del parque
3.0.
El nom del grup és un homenatge a una cançó d'Extremoduro, no? Si no m'equivoco, sí. Expliqueu-nos a veure per què l'escolliu.
Ostres!
És una molt bona pregunta.
Sí, és una molt bona pregunta. Aviam, no sé el Nano i jo sempre hem sigut molt fans d'Extremoduro i ens agradava molt, i quan vam decidir fer el nou projecte en el que seríem els dos com a cantautors, buscàvem un nom que tingués així ganxo i volíem fer un homenatge, no? La primera idea va ser que ens diguéssim Pedra.
Pedra.
Sí, que és també una cançó de mitja hora d'Extremoduro, però la realitat és que a l'Instagram estava agafat Pedra.
Vale.
I vam dir, ostres, pues seguim pensant. I aleshores, al marge de seguir pensant molt ràpid, va sortir la cançó del Duende del Parque, i que vam sentir que ens representava molt, a part per la cançó, perquè nosaltres hem tocat molt a parcs. I abans, de fet, hem estat visquent a Girona un temps, que també fèiem de músics de carrer d'allà. Bueno, hem tingut com molta presència en els parcs, també de la ciutat, de sortir a festa i estar en els parcs tocant, i li trobàvem com que hi havia aquesta cosa, no? A part, creiem que el parc té això de que reuneix un tipus de música, que és tota la fusió que tenim, que seria tant... Tu en un parc no et pots trobar el típic cani, no? Escoltant el xumba-xumba amb el mòbil, els flamencs amb la guitarra, no? Et pots trobar el típic punky fent cançons de punk, i aleshores trobem que el parc era un punt d'unió molt de barri, que parlava molt de nosaltres, d'on venim i dels sons, no?, que també fem. I vam decidir el parc i el duende, perquè hi ha el duende flamenc, no?, que és aquesta cosa innata que es té, i una mica per trencar la idea aquesta de que els músics només són músics si passen per un conservatori, i poder dir, fins i tot en un lloc com un parc, et pots trobar el duende d'aquesta màgia.
Clar, les vostres arrels per això estan a la perifèria de Barcelona, no?, de Santa Coloma, no? Si no m'equivoco, com creieu que això us marca en la manera de fer música, en la vostra música?
Bona pregunta. Jo crec que és una barreja, una mica entre el que hem estat escoltant i els nostres referents, i després, pues, experiències que hem anat vivint i que ens han anat, no?, empapant una mica al llarg d'aquests anys. I ja no sé si pel fet de perifèria o no, però sí que hi ha aquesta voluntat de transmetre, no?, amb la música, i de donar-li una magnitud i una importància a les lletres que potser no és del que més prima últimament, o no és el que més es veu, no? Llavors, pues, jo crec que aquesta càrrega més poètica i no sabria com descriure-ho, no? Jo crec que aquí és l'impacte, sobretot a nivell de lletra, més que de so, potser m'atreviria a dir, el tema de la perifèria.
Bueno, i per visibilitzar les realitats que hi ha, no? Perquè, com ara sí que és veritat que hi ha molta moda de mostrar una realitat també molt de gàngster, de vegades amb la música urbana, i és com, bueno, no cal anar-te tan lluny, no? Com al teu costat tens realitats marginals cada dia. I aleshores nosaltres, doncs, hem volgut explicar, de fet, tot el disc, que ja parlarem, tot són històries de vida i tot el que parlem és real, ja sigui nostre, vivències nostres, com de
vivències gent propera
o realitats que nosaltres convivim amb elles. I la perifèria, bueno, nosaltres ara sí que estem a Santa Coloma, però sí que és veritat que, per exemple, el nano va néixer a l'Hospitalet, néixer aquí. Jo sí que soc de la zona més de Sant Andreu. Tu sí que estàs al mig.
Jo una mica pel mig, jo vaig, sí.
Ella està al mig, però bueno, ara des de fa uns anys ja estem a Santa Coloma. I doncs és això.
Va, escoltem un altre dels temes d'aquest treball i seguim parlant. Ens quedem amb Ojitos Tristes.
Se le ha cerrado la puerta tantas veces que hasta el alma le duele. Un recuerdo de niño, una daga, una luz incandescente que se apaga. Su mirada fija en la ventana, viendo llover y la vida va y pasa. Si pudiera devolverle todo lo que perdió, pintarle de azul.
Va, Dagues i claveles, a veure, ara ho has apuntat una mica, no? Històries de vida, però exactament, a veure, què volíeu transmetre en aquest treball?
Dagues i claveles és un procés de dol i parla de tot el que implica, bueno, que la vida no ens preparen per saber què patirem també. De fet, la nostra introducció, que es diu Llegó el niño al mundo llorando, ja parla d'això, que tu arribes al món plorant i no saps per què plores, no? No saps si és per la felicitat de néixer o si és per el dolor que implicarà el viure. I vam voler fer... Va sorgir, o sigui, realment vam començar a fer cançons, les vam començar a agrupar i vam dir, ostres, això hauríem de treballar-ho així, i va sorgir la idea de després. Aleshores, trobem el disc, el dividim en tres parts. La primera part són dolç de vida, que han passat, acostumen a passar tots a la infància. Després hi ha la meitat, que és la ràbia, que seria la cançó de Dagues, que és el moment en el que, bueno, tu estàs patint un dol i hi ha un moment en el que tens molta ràbia, tens molta incomprensió per què em passa a mi o perquè tinc aquest sentiment que em matarà, no? La sensació de mort d'un mateix. I l'última part, que és com adonar-te que la vida segueix i que, bueno, que un dol també no és que el dolor desapareixi, sinó aprendre a viure amb ell. I l'última cançó del disc és amb la Oli i de los Jardines, que són dos amics artistes que fan música, i és una cançó que parla del sanar col·lectivament i que de vegades el dolor, doncs, si es comparteix, és una manera de col·locar-lo al seu lloc i d'humanitzar aquest dolor i no quedar-se amb el tabú de tu en la teva pena.
I tant, i tot això a través de aquestes cançons on toqueu, hi ha estils com molt diferents, no? Hi ha rock, textures electròniques, rumba també, no? Si heu jugat una miqueta, no?
Sí.
bueno, cada cançó és pràcticament un gènere diferent, i això ens vam donar una mica compte a l'acabar, és en plan, ostres, bueno, quan sobretot et demanen definir l'àlbum, no? Allà vam tenir bastant debat. I al final també és una celebració de tots els nostres, les nostres influències tan diferents, i cadascú com té uns gustos diferents que sense tabús els hem vertit a l'àlbum, respectant-nos tots tres, i llavors ha quedat això que és molt diferent, molt eclèctic, però també és la seva màgia, jo crec, en aquest àlbum.
Va, doncs tenim temps d'escoltar un trosset d'un tema més, ens quedem amb la balada. Hoy te canto la... Va, doncs, i a partir d'ara, després de guanyar l'Ospisona, quina és la perspectiva, quin és el panorama que teniu per endavant? Què és el que teniu pensat fer?
Doncs tocar... Vaja. Tocar i pujar tant com puguem als escenaris, ensenyar una mica la feina que hem estat fent durant aquest any i mig. Sí, i seguir endavant, seguir creant i a gas, amb l'ajuda també de tot el Premi a l'Ospisona, doncs ens espera un bon stage per preparar un bon directe i això, i a veure si sona la flauta i cap amunt.
I de fet crec que ara al febrer, el 7, crec, si no m'equivoco, que estareu a les Divers Sessions, sí, aquí al Centre Cultural Santa Eulàlia, anar buscant espais.
Exacte. Sí.
Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. Moltes felicitats pel premi, pel merescut premi, i molts èxits, que vagi tot molt i molt bé, nois.
Gràcies per convidar-nos.
Nosaltres ara fem un cop d'ull al que dona de si l'inici de temporada d'Arts Escèniques a l'Hospitalet, perquè justament comença demà amb un acte a l'aire lliure.
Aquest divendres s'inaugura la temporada d'Arts Escèniques a l'Hospitalet i ho fa amb un espectacle de carrer que es diu Més, de la companyia Sound de Secà. Es tracta d'un ritual compartit on dialoguen la percussió, la dansa, la veu, el moviment i la poesia, i que simbolitza l'esperit de la nova temporada. L'espai públic entès com un lloc de trobada i d'encreuament creatiu.
Tira los días como si pudiera recuperarlos todos en objetos perdidos.
Un dia més tard, l'Auditori Barradas acull el combat poètic entre Dani Orbit i Salva Soler. L'escenari es converteix en un ring de boxa i els cops són les paraules d'aquests dos referents mundials del poeta islam. El públic decidirà qui aconsegueix guanyar el cinturó dels versos pesats.
Un any més, l'Hospitalet és una de les seus del Festival de Cançó d'Autor Bernassans. El proper 7 de febrer, l'Auditori Barradas, l'artista valenciana La Maria, desplegarà tota la intensitat del seu darrer treball, que es diu Rubina. Un viatge íntim que parla de pèrdua, de cura i de renaixement. I aquí tenim a la Maria Bartomeu. Què tal, com estem?
Bon dia, molt bé.
A veure, abans de res, la màgia de la tele fa que a aquesta hora estiguis aquí i també estiguis al Palau Sant Jordi, en aquest concert manifest que es fa a favor de Palestina, al costat d'allò de més d'una trentena d'artistes, però bé, en tot cas nosaltres estem convidats per parlar d'aquest concert que faràs a l'Hospitalet amb aquest Rubina, que és un disc conceptual, sensacional per cert, i que està format per tres parts, no? Transita per tres estats d'ànim: ruptura, buit, enamorament, i un disc que s'ha d'escoltar per ordre de principi a final. Això no és habitual, eh?
Bueno, és la intenció, no? Després ja la gent ja l'escolta com millor li ve i tal, però sí que de normal acostumo sempre a fer discos d'una manera seguida, i també és la manera de composar-lo, així que per a mi té molt de sentit escoltar-lo en ordre, però que cadascú és lliure, perquè la música és, pues, això, cadascú la interpreta com vol.
Clar, al final per això és una història, no? És un procés de sanació, no?
Sí. És un procés de molts anys de saluts mentals que no estaven molt ben curades i molt decadents, i tal, i al final és com una narració un poc de processos que quan era més jove pues van anar passant, i ara ja que millores, que estàs molt millor, ja tens aquesta capacitat de fer un zoom out d'estos i veure una perspectiva pues que ja pots parlar-ne, ja pots riure-te'n inclús, bueno, riure-te'n tampoc, però agafar-te-ho amb humor també, que és una cosa que jo utilitzo moltíssim també en el procés de sanació i sobretot pues, transitar-lo mitjançant la música.
Clar, això t'anava a dir per això, que al final estàs treballant amb una matèria prima, no?, com és la salut mental, que és sí, molt sensible. No sé si això t'ha costat o no a l'hora de compondre les cançons.
Clar, hi havia moments de molta melangia, de recordar al final també la gent del teu entorn, els pares, la família, les amigues, de com t'han arribat a veure també i com també d'altres persones que també han viscut aquestes coses també, de l'acompanyament amb les psicòlogues i escoltar altres testimonis que també van ajudar moltíssim en el seu moment. I sobretot, doncs això, rememorar tot sempre és com molta melangia, tristesa, però també moltíssima esperança de veure els canvis que han anat succeint.
El curiós és que vas començar, és a dir, l'última cançó del disc, que és Perdona Maria, va ser la primera, sí, no? I a partir d'aquí es va desenvolupar tot, no?
Sí, va anar un poc al revés, perquè és un disc com cíclic, jo m'agrada dir-ho així, perquè és com cíclic, que quan estàs ja bé, eres capaç ja de mirar cap enrere i de poder-ho fer. I en els processos de curació, de depressió, ansietat i quadres de moltíssim estrès, sempre pots parlar-ne i sempre pots fer art o el que siga quan ja estàs bé, perquè quan estàs malament no pots veure tampoc les llums al final del túnel ni tampoc l'inici, estàs com en un pou que no veus molta cosa i és important pues, poder-ho plasmar també, que significa que ja estaràs millor.
Va, anem a escoltar, si et sembla, un dels temes d'aquest treball i és Adoració Rubina.
Tenia el pit un roig, brillava quan plorava.
La teva proposta es dona en la mà el que és el folclore valencià amb música electrònica, no? És un disc no apte per puristes o què?
Jo crec que, jo sempre dic que és apte per a puristes, per a fer-los un poc reflexionar, o no reflexionar, sinó també de dir que no passa res, que està guai, no? Al final, jo vinc d'un món que no és tradicional, a mi no m'ha vingut el folclore de cuna ni de família, com tants altres cantadors, com el 90% de cantadors al País Valencià i cantadores. Per tant, també la gent que ens ha vingut sobtat o que hem decidit nosaltres pues, als 20 anys o ja més adults, decidir involucrar-te i aprendre i endinsar-te en el meravellós món del folklore, sempre és guai perquè pots qüestionar, no? Perquè és una cosa nova que aprens i ja entres dient-hi per què i per què i per què. I és guai perquè, pues, això. Però bueno, no sé.
Com hi vas entrar tu en tot aquest món del folklore?
Doncs em van animar, una persona que tenia molt prop meua em va animar a que intentara pues, cantar coses més tradicionals. Jo en el seu moment feia versions d'altres grups, d'altres gèneres totalment allunyats del folklore, més pop, més rock. I em van animar i em va agradar moltíssim, la veritat. Va ser caòtic, va ser fatal, jo pensava que sabia el que estava fent, però evidentment no. I vaig fer la prova d'accés al Conservatori de Catarroja, Conservatori Públic, que està totalment damnificat encara per la Dana. I res, em va encantar, ja em va atrapar i em vaig quedar allí i continuo allí.
Si no m'equivoco, llegia que tu amb 6 anys ja vas entrar a formar part d'una banda musical local.
Sí.
Amb el saxo.
Amb el saxo.
Tocaves
sí,
el saxo.
Sí, tocava el saxo. I vaig entrar amb dos companyes meus, amb Maria i Alba, i érem les tres que anàvem a classe de saxo. Jo no sabia ni el que era un saxo quan era menuda. Elles dos van dir, anem a apuntar-nos a saxo. I dic, pues jo també. I no vaig saber el que era hasta que no, el professor no va obrir la caixa i vaig posar l'instrument. I dic, oh, vale, superguai. I ja està, i ahí vaig estar.
I que la música per tu en aquell moment, quan ets petita, què representava? A què t'ajudava? A què?
era la meva extraescolar preferida, diguem, i també la més dura, perquè se'm donava fatal la part de llenguatge musical, la part dels dictats. Jo disfrutava moltíssim en la classe de cor amb el meu professor Enric, que li guardo una estima i un carinyo immens, perquè tenia algo que m'entenia de que m'agradaran anar a cantar i també instrument i tot l'altre. Era com una cosa que detestava moltíssim. I també en Miquel, el meu professor de saxo, i m'agradava molt perquè m'evadia i tenia algo que m'agradava.
Va, seguim escoltant un altre dels temes del disc, ens quedem amb Consagració.
Em consagré, em consagré en el espín. Em consagré per tu i per mi. Sabíem que no podríem suportar ja este amor. Ai, em consagré, em consagré, em consagré, consagració, consagració.
En aquest disc hi ha un instrument clau, que és la veu. Com has fet aquesta aposta clara per ella?
No sé, en el primer disc ja ho vam intentar també i va anar molt guai, sobretot perquè em va donar l'oportunitat també durant el directe del disc anterior entendre que la veu era el meu instrument preferit, que puc tocar la guitarra, el piano o més coses, però que la veu és el que més disfrute i el que més gaudisc a l'hora del directe i a l'hora de fer música al final. I pues, vam proposar de que en Robina fos l'element principal i vam comptar amb Tere Núñez, que és una gran vocalista i gran músic al País Valencià, que em va ajudar en tot moment a poder gravar totes les veus de Robina. I va estar molt guai perquè aprens moltíssim i jo crec que és un instrument, com diu Tere, que és una cosa que és com si fos una petjada digital i em va fer molt feliç tindre-la al costat perquè si era una petjada digital que anava a quedar-se ja sempre, pues que estigui el millor possible, encara que no està perfecta, que també ho hem deixat en el disc per entendre també que la veu pues, no és perfecta en totes les seues vessants també.
Escolta, i tires molt també d'iconografia bíblica, eh? No sé si tu hi creus o com ha sorgit això.
Totalment al contrari. Ma abuela del piso sí que ha sigut sempre una persona molt creient i trobo que per això tantes músics com jo hem sentit sempre un poc de rebuig cap ahí. Totalment respectable, no? Cadascú en sa casa, que fas el que vulga. Va ser també per la meva primera psicòloga també, que ella em parlava molt, no de Déu ni d'absolutament res d'això, però em deia, Maina Maria, t'has de fer com una religió inventada per tu mateixa, que tu has de ser el centre, però no rotllo en unes coses narcises o unes coses egocèntriques, sinó de tu t'has de posar enmig i t'has d'observar i has de dir, t'has de criticar i has de dir-te les coses bones, sinó com una cosa de posa't lluny, observa't, parla't i critica't també i després t'acceptes i ja està. I ja sabes, però no és res relacionat amb la religió ni res. Va ser un exercici de psicologia i de... que a mi em va anar molt bé, també.
Va, Maria, el dia 7 dèiem que estaràs al Barrades. Com es plantegen aquests directes? Explica'ns una mica què és el que veurem.
Doncs estic molt contenta perquè al Barrades vindré amb Marina Alcantut, que és la meva directora musical, que ha estat ahí desgranant tot el directe de Robina, i em fa molta il·lusió perquè és la segona vegada que venim a Barcelona en Robina, i en aquesta ocasió serà en format duet, que també és un format que jo agraeix moltíssim, que he tirat molt en falta també, que vaig deixar de fer també, i que, no sé, fa molta il·lusió perquè és una altra manera de veure Robina, pues, també conforme es va crear, i jo crec que està molt guai. Bueno.
Doncs escolta, allà estarem, el dia 7 de febrer, Auditori Barrades, amb la Maria presentant Robina. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualment.
Que vagi tot molt i molt bé.
Gràcies.
Gràcies. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les propostes de les biblioteques i quan tornem tindrem a l'Slammer Laura Galera recitant una poesia, la que justament la va fer guanyar la jornada de Poetry Slam del novembre passat.
Des de la Biblioteca Tecla Sala us volem recomanar Lluny del món, aquest llibre de poesia de l'autor grec Constantin P. Kavafis, que ha il·lustrat la Mar Borrajo. El poema original en el que està basat aquest llibre en realitat es titula Murs i que Bafis el va escriure cap a finals del segle XIX. En aquest conte s'ha reinterpretat el poema original, s'han fet unes il·lustracions que en realitat no tenien res a veure amb aquell poema, perquè, si veieu, apareixen moltes persones mirant el mòbil, cosa que no existia a finals del segle XIX, i és que ens proposa una relectura de la història original i una interpretació nova que pot donar molt de joc per dialogar amb els infants.
A Caixalades. Un gelat, un entrepà i aquesta carrera universitària en la que t'has ficat amb precipitació. A Caixalades. L'actitud vers la vida que és coratjosa i avantguardista i agressiva i necessites tenir-la si no vols perdre't en un món de guanyadors, tots estressats per aprofitar fins l'últim minut del dia d'avui i el dia de demà. A Caixalades, mossegant el temps i les ganes d'abandonar, mossegant amb determinació un camí ja mastegat, trepitjat, escopit i esculpit per dues o tres generacions anteriors. Mossegant-te les galtes, mossegant el tap del bolígraf, mossegant un ansiolític, mossegant una poma amb pressa i llançant-la a la paperera de camí al transport públic on saps que et mossegaran també els abrics i les maletes i l'aire fred i et faràs petita i estreta fins desitjar mossegar fins i tot el metall. Mossegant-te les pròpies dents, cada nit, cada nit, cada nit, mossegant, com mossegaves la xocolata quan tenies 12 anys. No com la mossegaries ara, a la teva edat, mossegaries amb cura i amb la llengua suau i nua que vol assaborir abans que finalitzar. A Caixalades. Muntanyes i oceans. A Caixalades, les meves muntanyes i els meus oceans. A Caixalades, arbres i coralls, i mentre es trenquen, escoltes els batecs i les pedregades profundes de la terra. És la meva terra, és la teva terra. A Caixalades, qui se la menja? Qui la mastega? Qui l'empassa? Qui la digereix? I qui deixa les sobres al plat? A Caixalades, les declaracions de guerra i les declaracions d'amor. T'estimo i t'odio tot en una tarda, com una serp crispada, atacant i acabant. Però no acaba. Tu ves les notícies, no acaba. A Caixalades, la pujada dels lloguers. Porto tres mudances en tres anys. A Caixalades, el rei que em parla des del Palau Reial per desitjar-me un fantàstic Nadal. A Caixalades, la quota d'autònoms que hauria de ser tan sostenible com la T-Mobilitat. Està massa ajustat. Tens tefló a les olles, cancerígens a la roba i microplàstics al menjar. Tens independència perquè la interdependència s'ha cancel·lat. Tu i jo ens omplim la boca de salut mental, però plorar al carrer? No cal, farem d'equilibristes a les xarxes socials on tot s'hi val, ara barallant per la foto d'un vestit, ara per drets essencials, que si el pes, l'edat, que si portes vestit o frac, i ara el teu terreny és la meva propietat i t'hi faig un estat i m'atreveixo un genocidi perquè ningú m'ha aturat. Que Caixalades, tots aquests que miren cap avall i decideixen que callar. A Caixalades el joc de només profit i tirar els daus, a Caixalades els sous, a Caixalades tu, a Caixalades jo. I qui ha quedat? Qui queda? Qui es queda i qui se'n va? Qui no se sent apel·lat? Qui es queda i qui se'n va? Cada dia de l'any, posant el focus aquí i allà i al poble del costat, que ho hem de visibilitzar, però que mai ha sigut invisible, que és molt visible i estem saturats perquè és massa. Tu ets massa. I massa poc. Benvingudes a l'àgora moderna. Resulta que la pedra també mossega. Jo tinc les genives toves. Sagnen sovint. La humitat que rebo és un regal que no desitjo.
Comencem la segona part del programa amb una parella artística totalment consolidada. Venen per presentar-nos el seu segon treball plegats i pel títol ja ens avisen que n'hi haurà un altre. Són l'Uri Santafé i l'Amliqui. Què tal, com esteu, nois?
Hola, bon dia, Laura. Molt bé. Encantats d'estar aquí.
A veure, ens vam veure fa una mica més d'un any, crec, amb el vostre anterior treball. Ja en tenim un altre, en aquest cas un EP, que es diu Bruixes 1. Per tant, ja ens imaginem que n'hi haurà un altre, no? Expliqueu-nos una miqueta a veure aquest projecte.
Sí, exacte. O sigui, en lloc de fer un disc llarg, que ja veníem de fer un LP, vam decidir que fos una cosa una mica més amena i de més. Ja són cançons que teníem preparades mentre fèiem l'àlbum, algunes, i llavors ens va ocórrer plantejar-ho així, com per anar una mica més relaxats també. i també per desvetllar alguns enigmes que hi ha en aquest treball en la segona part. Llavors, bueno,
ha estat una mica obert, no? Llavors, tot s'acabarà de desvetllar la segona part. En aquest cas, tireu cap a ritmes, allò que ens fan ballar, ens fan sortir a la pista, a veure quina ha estat l'aposta aquí.
Bueno, aquí hem apostat bàsicament per ritmes d'afro, reggaeton, una mica més ballable. O sigui, al final volíem fer un disc que poguéssim disfrutar-lo, que pogués ser molt més ballable i molt més fàcil de consumir. I al final ens hem decantat per aquesta sonoritat.
I pel que fa a les lletres, tornant potser una miqueta això que deies, que potser s'acaba de desvetllar en el segon EP, cada cançó aquí podem dir que hi ha el nom d'una noia, no?, associat, té nom de noia. Expliqueu-nos això, no sé, jo tinc la teoria que són nòvies, exnòvies, no ho sé.
Sí, o sigui, tots els noms són dones de les nostres vides, són reals, i llavors el que hem fet ha sigut fer-la servir.
Vale.
Això és el que...
Això és el que pots dir.
Això és el que podem dir, o el que... Sí, llavors hi ha el títol de Bruixes, no?, que també té tot un significat que vagi en relació a això, però sí, som dos homes que estem fent servir a la dona.
Val, doncs aquí, veig que t'has posat seriós, ara.
M'he posat seriós per donar una mica de misteri.
Val, sí.
Però pots seguir preguntant, eh?
No. Sí, això, jo pensava que eren exnòvies, però bueno, són dones, no?, que poden ser ex, poden ser la mare, la germana o...
No, clar, mares i germanes no, o sigui...
Bueno, no.
Exparelles no només, però diferents títols de relacions, diguéssim.
Va, comencem a escoltar una miqueta com sona aquest treball i ens quedem amb Angeleta.
Si tu entres aquest buit, tinc tanta set de dos, i no som ni les cinc.
I ja anem per segon.
Avui sexe d'arreu.
Bebé, queda'm de nou. Si tu entres aquest buit, tinc tanta set de dos, i com una anteleta no em deixa mai sol. No se'm van les ganes 24-7.
Diu que a 4 se li treu l'estrès. Que si li agrada més, que es veu l'aigua sagrada.
Va, aquest tema, al costat de la Marina Sen, és una de les moltes col·laboracions que hi ha a l'EP, que després en parlarem. Expliquem-nos una miqueta a veure de què parleu aquí.
Clar, aquí realment és un tema de sexe explícit i realment el vam voler fer perquè creiem que l'escena catalana està molt ensucrada i que tothom escolta cançons de reggaeton internacionals, tothom les canta, però llavors la narrativa que hi ha catalana dintre de la música, sobretot en sectors inclús que són més joves, està molt coartada, no? Llavors, nosaltres vam voler fer l'exercici de dir anem a fer el reggaeton que es fa, amb la temàtica que es fa, i que l'objectiu a més fos que el pogués escoltar molta gent. Llavors, el guai d'aquest tema és que va tenir recorregut a ràdios, durant 3 mesos va estar a la PECAT com de les cançons més radiades durant 3 mesos, i és una cançó que parla de lo que parla, no?, que és directament de sexe.
Dèiem que hi ha més col·laboracions, hi ha una col·laboració amb l'Oli, l'Ion... Expliqueu-nos una miqueta a veure com heu escollit les persones.
Bueno, bàsicament nosaltres al final ara treballar també amb... O sigui, en el cas d'Angeleta sí que és veritat que buscàvem un timbre de veu molt concret i allà vam trobar la Marina i ens va encaixar molt bé i era exactament el que nosaltres teníem en ment a l'hora de produir la cançó. Després l'Ion és un col·lega nostre de sempre, que és un músic de la parra, molt més músic que nosaltres dos, de fet, i que bueno, que ja hem col·laborat amb ell en altres projectes i sempre la veritat que estem encantats de treballar amb ell. La Oli també era un estil de veu que buscàvem també bastant per aquella cançó. A la Cone, que també és un amic nostre. O sigui, al final les col·laboracions intentem sempre buscar el que necessitem per la cançó, que al final és l'objectiu final, és que la cançó, la producció sigui doncs, el més professional possible, i també combinar-ho això amb treballar amb la gent que tenim més a prop i la gent que portem anys treballant també.
Va, anem per un altre tema, ens quedem amb el club.
Està partint el club. Flipa que es posi, se me desata. Quan passi pel mòbil, dolo i moral. És de bé, no critica mà la mujer. És de bé,
Va, vinga, aquí. Crec que l'espai és el mateix lloc on heu gravat l'altre videoclip, que és el teu restaurant, no? Milongas.
Sí, sí. Allà vam improvisar un set per fer els dos vídeos. Volíem fer així, que fos un format una mica com si fos com una espècie de directe, de live, així, amb el micro i tal. I res, ens va acudir, doncs, fer-ho allà, a Milongas.
Com va el negoci, per cert? L'últim cop que vas venir també crec que en vam parlar.
Molt bé, molt bé. Doncs ara ja farà... Doncs aquest estiu fem 4 anys amb el restaurant obert, ja. Sí, ha passat ràpid, ja.
I les milaneses crec que ho peten, no, allà, o què?
Estan allà a tope, a tope. Sí, sí, heu de venir. Esteu convidadíssims.
Sí, sí, sí. Tinc apuntat. Clar. Tu estàs amb negoci de restauració. Tu amb què estàs, a banda de música?
Jo soc terapeuta. Uh-huh. Acompanyo la gent en processos personals i de més.
I com feu, com traieu el temps per seguir amb la vostra passió, amb la música?
Pues jo crec que a base de salut mental. Bueno, sí, ens encanta el que fem, llavors a la que tenim temps ens hi volquem a tope, però sí, sí que clar, has de trobar el temps i tenir un horari ben organitzat, perquè clar, al final són 40 hores de feina o les que siguin, i llavors a part, pues, si vols fer un disco, després un EP i totes les cançons, o sigui que és... que hi ha teca, però bueno, nosaltres som uns malalts amb això i, uh-huh. I bueno, crec que
clar, vosaltres, es crida. Quan fa que us veu conèixer? 10 anys ja, pot ser, ben bé, o que esteu...
O sigui, que fem música 10 anys, 10 que ens anys. Coneixem una mica més.
Aguantar,
o
sigui... Aguantant-lo porto 10 anys.
Duríssim.
Això no va dir-vos, perquè sí, sí, sí. Com us sí, ho feu? Sí. Bueno, per no barallar-vos, per...
Ens barallem, de fet...
Sí. O sigui, jo estic ja esperant al final, ja.
Al final?
Sí, o sigui, ja que s'acabi, o sigui, que em deixin pau, que pugui jo continuar amb la meva vida i no...
Però havíeu compartit pis, pot ser, fins i tot?
No,
o...
no, gràcies a Déu.
Ah, vale, em pensava que sí, mira.
Gràcies a Déu.
Es va enrotllar amb la meva germana fa molts anys, això sí, que va traspassar les fronteres de l'amistat. Diguéssim. No, cadascú fa el que vol amb el seu cos.
Va haver-hi un sisme aquí, o no?
Eh?
Va haver-hi un sisme, va haver-hi un...
Sí, 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 sí. Però no teníem... I a més era la seva encarregada, o sigui, va ser la pizzeria sí, on ens vam conèixer.
De fa més de 10
anys. Sí, però bueno, era la teva jefa i va haver-hi allà una mica de trejimaneje.
Però és que a hostaleria això passa. I,
de fet, jo si no fos...
És com en els bancs sempre es lien els de l'oficina.
En els bancs? Sí.
Sí, però això és un guastret, això.
Ja, jo no ho he sentit mai, això dels bancs.
Això
és un clàssic, és un clàssic. És un clàssic
de clàssics. A l'hostaleria, vale, que són moltes hores, però els bancs...
També.
Sí, jo, si no fos perquè sé que ens farem famosos i guanyarem molts diners amb això, jo ja no estaria aquí sentat amb ell.
Jo estic amb ell per pur interès.
Vale.
Pur interès, pur i dur.
Exacte.
Va, anem a escoltar un altre dels temes d'aquest EP, és TNT. Me calento pel mòbil, ara el deixo que soni. Amb el cos a terra com un robatori, la següent escena és passar-nos el cor. Va, a veure, aquest TNT, expliqueu-nos què és el que volíeu explicar-nos aquí.
Bueno, aquest tema va ser el primer de tots aquests. Jo crec que es va escriure ja quan la pandèmia, o sigui, és un tema vell. I també era inspirat en una relació d'una noia que estava coneixent i llavors vaig decidir explicar la història d'aquests moments d'abans de que passi algú, el tonteig que hi ha o el filtreig, no? I amb tot un discurs que es va... i una història que es va explicant amb això, no? Llavors, per això el de TNT com aquesta dinamita prèvia, no?
Clar, tenim Bruixes 1, per quan està previst el Bruixes 2?
Bueno, la idea és no deixar que passi gaire temps, perquè al final, al ser la continuació de Bruixes 1, lo interessant és que sigui tot dintre del mateix espai-temps, però també com que depenem de discogràfica, calendaris, indústria, etc. tal, hem de veure, però la intenció nostra és final d'aquest any que surti. O almenys així està pactat.
A veure si abans de l'estiu surt alguna cosa, no?
Exacte. Va, sí.
Estàs vetllant coses, sabrem coses. Això sí, a nivell de sonoritat serà més o menys igual o canviarà?
Sí, aquí seguim la mateixa línia una mica.
No és tan chill, no? És una mica encara
sí,
més...
Sí, és una mica, encara molt, no? Una mica més ballable i al final com que són les últimes cançons que vam fer, per nosaltres són les millors. O sigui, nosaltres sempre considerem que l'últim que hem fet o és la sensació que et dona que l'últim que has fet és com el millor. Llavors, aquí sortiran les últimes que hem fet i segueixen també la mateixa sonoritat afro, reggaeton, tal, una mica més animat.
I com us plantegeu portar tot això a l'escenari? Quina seria la idea?
Bueno, al final nosaltres intentar sempre portar la gent amb la que col·laborem perquè sigui algú molt familiar. Sí que és veritat que ara estem tancats a l'estudi i estem preparant com això que deies, no? Al final feina, dedicar-te a fer les cançons ja és molt, si a més d'estar preparant en directe, no? però sí, la idea és a finals d'any tancar amb tota la... No, però, per exemple, si l'Aion que toca el saxo que vingui a tocar també i a cantar, la Marina que vingui a cantar, gent de projectes anteriors també, intentar fer alguna cosa familiar, però que sigui alguna cosa molt similar a les cançons que fem, no fem una gran transformació tampoc. Uh-huh.
Molt bé, doncs escolta, estarem pendents d'aquest Bruixes 2 i us esperem quan el traieu. Esteu convidadíssims.
Super, gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a la propera.
Gràcies.
I nosaltres ara doncs, ens anem a fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Diga.
Hola, soy Martin Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción. És que nunca he hablado con una estrella de cine.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la nova pel·lícula de Timothée Chalamet, A Marty Supreme. El film és un biòpic de Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de tenis taula durant els anys 50. Chalamet es va endur el Globus d'Or pel seu paper i té tots els números per endur-se l'Oscar. En total, la pel·lícula acumula fins a 9 nominacions a la Gran Gala del cinema nord-americà.
Pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener.
El director Sam Raimi torna al cinema en Send Help, enviat ajuda. Una comèdia de terror que segueix a un oficinista i el seu cap que lluiten per sobreviure després de quedar atrapats en una illa deserta per un accident d'avió.
Ya se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malos olores.
No llores.
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
Acabem amb l'espanyola Aida y Vuelta, la pel·lícula que suposa el retorn a l'univers de la mítica sèrie Aida. El film se centra en el rodatge fictici d'un capítol de la sèrie durant 5 dies intensos, combinant humor, nostàlgia i noves mirades sobre uns personatges que en el seu moment van ser molt estimats pel públic.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
Vinga, recta final del programa d'aquesta setmana. Ja tenim aquí al costat a Vainilla Cookies. Què tal, com estem?
Molt bé, aquí, començant l'any.
Com ha començat aquest any 2026 en el món dels videojocs?
Pues, bueno, d'una forma curiosa. Podríem veure... Va, comencem. Mirem aquesta notícia. Va sortir el 15 de gener. ¿Vale? Diu,
vale.
El remake de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, que és un joc d'Ubisoft, acordeu-vos d'Ubisoft, ¿vale?
Sí.
Podría llegar en formato Shadow Drop de manera inminente. Shadow Drop, ¿qué vol dir? Que lo lancen sin avisar.
Vale.
¿Vale? Te sale un 16, ¡pum!, lo tiro. Uh-huh. ¿Vale? Aquesta notícia era del 15 de gener. ¿Vale? Això és el que deia els leakers. Leakers són aquesta gent que es va al voltant dels estudis i tot i van com llançant notícies abans de temps. En plan, me la juego, ¿vale? Pues 5 dies després, o 5, sí, el 21, tenim aquesta notícia. Oh, yeah!
Oh, cancela.
Sí, Ubisoft cancela Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, Remake, que es el juego que han visto antes, y otros 5 juegos, y encima retrasa 7 lanzamientos, o sea que cierra
estudios. 2 estudios.
Venga, o sea, digamos que no han empezado con buen ojo los leakers este año, ¿vale? Aparte que la industria comença, o sea, això vol dir un huevo de despidos, pero això ja parlarem.
Vale.
¿Vale?
Molt bé, i què més ens portes? Que veig que
tens
aquí acompanyat d'un videojoc.
Lo prometí es deuda. Em vaig comprar el Game of the Year 2025.
Sí.
Ara passo al francès. Clarobscur Expedition 33. Vale? I he jugat. Després en parlem.
Després en parlem. Vale? Perquè abans ens has de portar una mica les novetats en el món
novetats
dels videojocs.
D'aquí fins al febrer, quan torni a sortir.
Vale.
Si torno a sortir. Vale? Llavors, comencem. Un joc que surt avui. Avui és, no sé quin dia és...
Ara t'ho dic, avui és 29 de gener.
Gràcies. 29 de gener, gener surt un joc que es diu Cairn. És un joc francès, vale? Creat per un estudi que es diu The Game Bakers, vale? I és un joc d'escalada.
Ah, ostres! Vale?
On tu controles cada extremitat del personatge. Vale? Llavors, el que es tracta és d'escalar una muntanya molt alta, vale? I tu, a poc a poc, vas intentant trobar, veus? Trobar forats, trobar on fica les mans, el cos comença a tremolar, vull dir, és un joc molt físic, vale? Que tu notes de seguida pues, l'esforç i tot. És, mira, veus, com tremola, o sigui...
Sí, sí, sí. Ah, és original, no?
Sí,
per
sí,
això?
Sí. A més, l'estètica és molt bonica. Surt en PC i en PlayStation 5.
Molt bé.
Vale, seguim.
A veure,
això no s'atura.
Un altre.
5 de febrer. Vale? Dragon Quest 7 Reimagined. Vale? Uh-huh. Això d'aquí. Bàsicament és un remake del Dragon Quest 7 que va sortir al 2000. Vale? Que és un remake. Un remake és quan agafen un joc que ja ha sortit, li canvien els gràfics, li canvien una mica el sistema de joc i tot, i ho tornen a treure. És una manera de sacar quartos a los jugadores que te cagues. Però bueno, jo no estic molt a favor. La veritat que és molt bonic, amb dissenys d'Akira Toriyama, dels personatges. Sempre ha sigut ell el concept artist dels personatges de Dragon Quest. És un JRPG clàssico per torns, encara que han dit que en aquest remake o reimagine ha canviat el sistema de joc, han millorat els gràfics i han ampliat la història.
Vale.
Vale, perquè abans el joc era més curtet i ara pues, l'han allargat per adaptar-ho als temps moderns.
Molt
vale.
Bé. Vinga,
seguim.
Anem per un altre.
6 de febrer, Nioh 3. Vale, Nioh 3 entra dins, a veure si canviem. Nioh 3 és un joc de samurais, espadites, katanas, placa-placa, vale, que entra dins els jocs on, com el Sekiro, és un tipus Souls. Què és un tipus Souls? És un action RPG on és superimportant el que s'anomena el parry.
El parry?
Sí, el parry és l'abuelo del parro, no. El parry és quan un enemic t'ataca i has de trobar el precís moment per donar-li el botó de defensa, vale? Per fer la parada i llavors contraatacar.
Vale.
Tens una finestra de contraataques molt justeta i de parry molt justeta. Llavors, i a més són molt difícils. Vale? Uh-huh. En aquest, el Nioh 3, tercera entrega, i destaca perquè han creat un sistema dual de joc, entre un pot ser estilo samurai o estilo ninja.
Vale.
Cadascú té les seves peculiaritats. 6 de febrer surt en PC i PlayStation.
Vale, perfecte.
Vale?
A veure, vinga, va, anem per
Seguimos. Aquest tinc unes ganes, más con tonto. Es diu Romeo y Sadetman. Vale? És l'última, perdó per la paraula, paja mental de Suda 51. Vale?
Què és això?
Això és un joc, és el que seria un hack and slash barrejat amb third person shooter. Què vol dir? Tu ets aquest personatge, tu ets Romeo, vale? I bàsicament tens una espasa i armes i vinga. A zurrar-li a tot el que se mueva. I sang, a dojo, a una estètica com una mica sèrie B molt, molt, molt cuidada. Vale? Això sortia 11 de febrer, surtant amb Steam, a PC, PlayStation 5 i Xbox. I ja veu, és que és sang i fetge por doquier. Vale? Una estètica preciosa.
Per desfogar-se, també.
Sí, per desfogar-se.
Va, una altra, a veure.
Seguim, ara anem a la casa Nintendo, la gran N. I perquè el dia 12 de febrer surt Mario Tennis Fever.
Oh, aquest sí.
Aquest t'agrada,
aquest
eh?
Sí.
Tu eres muy de Nintendo Mario Tennis. Pues aquest joc és, no sé quina entrega és, ara he perdut el número, vale? 38 personatges de Nintendo, vale? Per passar su teta. Les novetats que té és que, a part dels personatges que tenen les seves característiques, el Fever aquest ve per les raquetes, que són les raquetes Furor o les raquetes Fever, que cadascuna té una habilitat diferent. Llavors, combinar el teu personatge amb el que fan les raquetes, són 30 raquetes Furor, ¿vale? Aquestes, és molt divertit. A part, hi ha un mode història en el que interpretes a Baby Mario i Baby Luigi, ¿vale? I hi ha un munt d'altres de més jocs típics per jugar en família, per passar-s'ho bé...
Ah, mira,
la
raqueta,
sí. I amb tot el carisma de tots els personatges de Nintendo.
Va, a veure...
¿Vale? 12 de febrer, només en Switch 2, per cert. Switch 2,
eh?
O la 1...
Ja està, no puc.
Ahí estamos.
Va.
Una 13 estrena, de febrer,
sí.
Vinga, Reanimal, ¿vale? Surt a PC, PlayStation 5... i Xbox. Com aquí posa, són els creadors de Little Nightmares 1 i 2. És molt important això, perquè ha sortit el Little Nightmares 3, però aquest és el successor espiritual. Per què? Perquè va haver una mena de disputa entre estudis, de qui es quedava el nom, de qui feia el joc. Aquests són els que van fer el joc, el 1 i el 2. Però no es van poder quedar el nom, perquè se'l va quedar la companyia, va haver un merder. Vale? Llavors, ha sortit el Little Nightmares 3, que ha sigut bastant flojete, i aquest és el que tothom està esperant, tot i que sigui Reanimal, és el successor espiritual. Vale?
Vale.
En què es tracta? És un joc cooperatiu, on ets un nen i una nena. I és un joc de terror, on vas escapant. Llavors, és aquest joc de cooperació entre dos personatges, vale? I intentar escapar de tots els horrors que passen. Vale? O sigui, et sents bastant indefens i és més escapar que lluitar contra el que sigui.
Va, molt bé. A veure, a mi ara m'interessa saber els jocs als quals has jugat. No sé si aquestes vacances passades que hem tingut
de
Nadal...
He jugat molt. He sigut molt picaflor, que diuen.
Sí.
Vale. Fins i tot he jugat al Half-Life 1, que me'l vaig passar, i un joc de más viejo que la Tera. Però bueno, anem a parlar de tres jocs.
Vinga, va. Vale?
Comencem
si
per un joc que t'agradarà.
A veure.
No sé quan portem. Bueno, sí, anem ràpid. A Little to the Left. Vale? Un joc del 2022. Està en PC, PlayStation 5, Xbox, Steam, Switch i en mòbils. Vale? Uh-huh. És un joc de puzzles molt cozy, que és cozy, de relax, sí, de chill. I a més té una cosa que t'agradarà molt, que són gatitos.
Oh.
Ja a tu t'encanten els gatitos.
Ja està.
El que es basa és un joc de puzzles, vale? Sobretot d'endreçar coses.
Uh-huh.
Endreçar per tamanys, endreçar figures, per gruix, per de llibres, per exemple. Són petits puzzles, uh-huh, molt, molt tranquil·lets, vale? Que tu te pones de chill, amb la musiqueta és molt, molt suaveta, i tu vas, mira, aquest, per exemple, és anar ficant les cosetes al cistell, això és del principi, la coseta al cistell, ordenant els llapis segons els colors, però és molt perquè t'ho prenguis amb un te o un cafè,
dius, sí,
és mi momento, estic al sofà, tiqui-tiqui, i vaig fent. Vale? I a més, de tant en quant, surt un gat liant-la.
Molt bé.
Vale? Aquest seria el primer.
Aquest seria un.
Segon, passem de la tranquil·litat màxima a... Dame veneno que quiero morir, ¿vale? Perquè surt Neon White, que és un joc del 2022, que està amb Steam, PlayStation 5, Xbox, Steam, bueno, Steam, perdó, i Switch, ¿vale? És un joc on tu ets una mena d'assassí que vas al cel, ¿vale? A mi la història me la bufa, en veritat. És un joc adrenalínic a tope. Es tracta, és com un joc de parkour, disparos, i batre el teu propi rècord en pantalles molt curtetes, i l'important, que jugues amb cartes.
Uh-huh.
Vale? Segons les cartes que et van donant, tu pots desfer-les i tenen creen una acció, o pots utilitzar-les i creen una altra.
Uh-huh.
Vale? I aquest joc, a més, és frenètic. Vale? És pim-pam, 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 pim-pam. I és, bàsicament, es tracta de batir rècords, per mi.
Vale.
Vale?
Vale.
I ja anem al tercer.
I de forma frenètica anem al tercer,
sí,
vinga,
sí,
va,
sí,
que
sí.
És el goti.
La, 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 la.
Tens?
Expedition 33.
30 segons.
30 segons, bueno. Què he de dir d'aquest joc? Es mereixia el goti, vale, nou premis que va guanyar, potser per mi són excessius. I una cosa, el joc està molt bé perquè ha revolucionat el que és un RPG, perquè li ha afegit los parries a meitat de torn, combinacions de botons mentre executes accions, vale, perquè és de torns, però amb un intermig. Vale? Una història molt melodramàtica, vale? És molt, sempre, els RPG sempre és el mundo s'acaba, tenemos que salvarlo. Vale? En aquest cas, és que hi ha una PEN3, vale? una pintora, sí, que cada any va tatxant un número. Vale? I és i aquell número, per exemple, acaba amb 34, que és els anys que té la gent. Als 34 la gent mor i desapareix. Vale? El joc està molt bé. He de dir una cosa, és més fer que un pie. A nivell estètic no m'agrada gens. Però, cony, és
però
que enganxa molt. Ahir vaig estar fins a les 3 del matí de la que te pego per matar un monstre que se m'havia encallat.
Ara entenc moltes coses.
De per què? Oye!
Vinga, Alfred, no tenim temps per
vale.
Ens veiem en un mes aproximadament. Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb el més nou de Harry Styles, que es diu Aperture. És el primer avançament del nou disc d'artista que sortirà el 6 de març i que es dirà Kiss All The Time, Disco Occasionally. Amb ell marxem fins dijous vinent. Que vagi bé.